she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought.
Hola, què tal? La nova temporada ens porta també nous espais radiofònics, noves seccions, i és el cas de la que encetem avui en aquests moments, un espai dedicat a la maternitat, a la paternitat, a tot allò que té a veure, que va relacionat amb el món dels fills i amb com ens canvia la vida quan tenim fills. Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. I què volem fer en aquesta secció? Doncs volem generar debat, conversar, parlar, reflexionar sobre tots aquells temes que tenen relació amb el món de les mares, dels pares, però no ho faré pas sol, això, no. M'acompanyen dues dones sitgetanes. Les dues es dediquen al món de la comunicació, les dues a més són mares, per tant ja veteranes en aquest assumpte, i a més les dues tenen blog i podríem dir que són com influents, unes influencers, si més no a nivell local segur, en aquest món de la maternitat i tot el que té relació amb amb les criatures, amb la criança, etc. Elles són la Vinyet Duran. Hola, Vinyet, què tal?
Hola.
I la Sheila Tabernero, hola.
Hola, què tal?
Que igual així presentades no us acabeu d'ubicar. Doncs la Vinyet Duran és Smile Nice Things, ho dic bé?
A veure, ho dius...
relativament bé, perquè és veritat que el compte d'Instagram ets Vinyet Duran.
Sí, és que primer el meu primer blog es deia Small and Nice, però ara ja ha evolucionat i ara és Vinyet Duran.
Vinyet Duran, doncs la Vinyet Duran, si no la podeu trobar o potser l'havíeu conegut inicialment amb aquest Small and Nice, i la Sheila Tabernero, que perquè, o sigui, el cognom l'he descobert jo avui, només us dic això. La Sheila és Palabra de Madre,
sí,
que és el teu compte, que també va evolucionar el seu nom, el nom inicial no era aquest.
Exacte, va començar fa 7 anys sent blog d'una embarassada, el que passa és que al final ja em vaig quedar sense recursos per parlar de l'embaràs, vaig dir, bueno, no vull ser l'eterna embarassada, i vaig decidir canviar a Palabra de Madre.
Totes dues escriviu i vau començar a escriure i a endinsar-vos en aquest món dels blogs, de la reflexió i no del compartir sobre la maternitat, justament coincidint amb que vau ser mares, no? D'alguna manera, amb el blog d'una embarassada, entenc que el va començar quan et vas quedar embarassada.
Sí, sí, va ser de fet el motiu pel qual vaig començar el blog per parlar de l'embaràs. Jo pensava que era l'única. I que tenia una idea genial i després vaig descobrir que hi havia 5.000 blogs més. Però sí, va ser
aquest. Va ser aquest l'inici. En el cas de la Vinyet també, el fet de ser mare d'alguna manera et va incitar a entrar en aquest món?
Sí, jo en el meu cas vaig començar que el meu fill gran hauria tenir 6 o 7 mesos. Sí, estàs en aquella... quan tens el primer fill que tot et desborda, que no saps què passa, que necessites compartir el que et passa...
Que tens molts dubtes,
tens,
no?
Dubtes, i investigues i llegeixes i... bueno,
i vas començar amb això. Hem de dir, per si escolten algun sorollet, que no som tres persones a l'estudi, en som quatre. I és que la Vinyet ha sigut mare recentment, i clar, en un espai de maternitat la conciliació ha de ser possible, i per tant la Vinyet ens acompanyarà molts dies, doncs, del seu petit bebè, d'en Lluc, que doncs es queixa perquè la Vinyet no es mou, ja sabem que els bebès el que necessiten és moviment. Sheila, anem a per tu i deixem que la Vinyet calmi una mica el Lluc, que s'ha d'estrenar també en això de la ràdio. Deies que d'alguna manera la maternitat i el fet d'estar embarassada va ser com el punt d'inflexió per entrar en aquest món, però ho has mantingut amb el temps. Per tant, i no només ho has mantingut, sinó que al final d'alguna manera està sent també la teva forma
de
vida.
Part de la meva
vida,
feina, no? Sí. Sí, doncs va ser una mica, la iniciativa va sorgir com algo personal, d'explicar, com et deia abans, les coses des d'un punt de vista informatiu. Jo sóc periodista i bé, de cop i volta vaig veure que tenia seguidors i que a la gent li interessava el que deia, i això és una mica el que ha fet que jo tingui continuïtat, i ja van 7 anys, aquest d'estiu ha fet 7 anys.
Sempre hi ha temes dels que parlar?
Sí, sí, la maternitat és interminable, sempre hi ha temes. El que passa és que jo, en el meu cas, el meu blog és molt personal, o sigui que al final jo parlo de coses des del meu punt de vista, llavors hi ha temes com dies, cada dia et passa alguna cosa, llavors ja la maternitat en si, tenir fills, és una font d'inspiració. Cada dia hi ha temes, i a més els temes dels que tu pots parlar acaben sent temes molt interessants per a la resta de mares, perquè al final a totes ens passa el mateix.
I que són temes recurrents, oi, Vinyet? Que, sí. Que probablement els sentim, on hem sentit a parlar moltes vegades, ens sentim a parlar amb el primer fill, amb el segon fill en tornem a sentir parlar, però aleshores algú t'explica una cosa nova, quelcom diferent, i tornes a descobrir, i és com que el mateix tema va com creixent i es va fent gran, no?
Sí. Bueno, a mesura que els fills creixen, vas descobrint, bueno, tens nous reptes, vas descobrint nous temes i tens un altre, llavors tornes a repetir-ho del primer, però igual amb una visió diferent, no, de que et dona l'experiència, però sí, sí, sempre vas estar aprenent. I llavors, per molt que llegeixis o per molt que comparteixis, va molt bé compartir, però cadascú ha de trobar la seva manera, no? La que li ressona.
En el teu cas també tot des del punt de partida personal, de l'experiència personal, Vinyet, o sigui, aquest és el punt de partida de l'escriptura?
Sí, sí, sempre. Inclús et diria que vaig començar molt més personal. Que a mesura que després vas creixent i tens més gent que et llegeix, hi ha certs temes personals que igual te'ls vols guardar per tu, no? Llavors, pues aquí també una mica la meva evolució va ser aquesta, no? Que vaig passar de tractar coses molt personals a tractar-ho com més des d'una visió més des de fora, el tema no tant del meu cas, però sempre, sí, sempre acabes compartint la teva experiència, perquè és el que vius.
La teva experiència compartint, m'imagino que això també t'ajuda, el fet de tenir aquest blog i d'entrar en aquest món també enriqueix, no? Que t'ajuda a descobrir altres perspectives de tot aquest món de la maternitat. En el teu cas, Vinyet, també ho has continuat, vas començar amb el primer fill i ja en porta tres. Continua.
De moment la cosa dona de sí.
De moment continua, dona de sí, com bé deies. Nosaltres avui, amb aquest primer programa que arrencàvem, volíem començar, a banda d'aquesta presentació que s'havia de fer, doncs amb un tema, que també és un tema molt recurrent, no? Cada setembre arriba el tema, que en el cas de Sitges jo crec que té alguna particularitat, ara la comentarem, i que segur que és d'interès per molts de vostès, i és el retorn a l'escola i aquesta adaptació a les rutines, a aquests nous horaris després d'aquest món anàrquic que podríem dir que són les vacances per la majoria de gent, pels que tenen la sort de tenir-ne, no? No sé com ho porteu això, Sheila, com ho viviu, si hi ha trucs per portar aquest procés millor.
Trucs no sé si hi ha. Jo, en el meu cas, cada nen és un món, llavors també depèn de cada nen que l'adaptació sigui més o menys difícil. També hi ha l'adaptació dels pares, que és important, no només dels nens, perquè tot nosaltres necessitem la nostra pròpia adaptació. En el meu cas, el meu petit aquest any ha començat, jo crec que l'adaptació, quan parlem de P3, és com més significativa, ja et dic que depèn del nen, eh? En el meu cas ha sigut potser més difícil amb el petit, amb el Goran, que ha començat aquest any P3, perquè l'any passat també li va... Ha dit P3? No, ha començat P4.
P4.
Ja va dir, sí, jo crec que...
M'he equivocat, no... Però sí que és veritat que l'any passat li va costar molt i jo patia més per ell aquest any. I ha sigut supernatural, ha entrat de manera...
Fàcil, còmoda,
sí.
I amb una adaptació senzilla. No obstant, sí que és veritat que en els dies previs a l'adaptació hi ha una mica com de bogeria, no? General, de comença el col·le, no sé si ho vius així també, o és una, potser
jo
una sensació...
Jo personalment no, però perquè sóc una persona que ho deixo tot pel final, i precisament ho faig per això, per
doncs
no estressar-me.
Potser és una bona fórmula.
Jo sóc de les que fa la bossa de viatge al matí abans de marxar. Jo sóc així amb tot.
Molt al final, doncs, apurant.
Però també està bé, perquè això de... A mi em fa també molta ràbia quan queda, no sé, 15 dies, 3 setmanes per començar l'escola... Començaràs l'escola, eh? Ai, que bé, eh? Ai, d'aquí s'acaben les vacances, eh? Ostres, deixa'm disfrutar el que queda.
Fins a l'últim dia, no?
Clar.
És a dir, que en això
o
també...
O tinc unes ganes que comencis al col·le? Home,
no sé fins a quin punt influeix també tot el món del màrqueting aquí, no? I aquesta pressió social de anem a vendre tot el que puguem vendre d'aquesta tornada a l'escola, i llavors això cada vegada s'avança més i d'alguna manera ens genera aquesta pressió de, doncs això, no? 2 setmanes abans, no sé, que sí, és com la Sheila, que...
Bueno, el meu és un cas a part.
Fins
no és,
bueno, és que tampoc necessit, a veure, què necessites? La bata, bueno, en el meu cas la tenia de l'any passat.
Els meus fills han començat sense bata directament.
També no passa res.
Ha vingut una
perquè si el primer
tard.
Dia no portes bata, ja vas al segon o al tercer. Sí. Era que tampoc.
És a dir, que potser una mica també
la motxilla, la de l'any passat, vull dir, clar, hi ha gent que vol estrenar cada any motxilles tots i no sé què. Llavors, pues sí, necessites comprar o anticipar-te amb certes coses, però si simplifiques, al final
Que en el fons no aquí caldria tant. Potser debatre o posar sobre la taula fins a quin punt realment és necessari, no? Dos setmanes abans tenir-ho tot a punt i fins a quin punt al final, no? És una mica potser de relativitzar i pensar, l'important és començar l'escola, fer-ho tranquils, si la bata no la tens el primer dia i la tens el quart, doncs fins a quin punt això és
bueno, va caràcter, rellevant. No? Hi ha gent que igual necessita ser molt previsora, hi ha gent molt previsora, que li dona tranquil·litat tenir-ho tot a punt amb molta antelació, és que clar, depèn de...
Deia abans a Sheila, l'adaptació dels pares també és important, no? Que no és només els fills, sinó els pares. No? Potser també, fins i tot més important, és a dir, també en funció de com els pares preparin i s'adaptin en aquest retorn a les rutines, els fills ho viuran d'una manera o una altra.
En el meu cas, que jo treballo a casa, per mi és bàsic tenir una rutina. I de fet, jo estava boja perquè comencessin al col·le, ho sento molt, però aquesta és la realitat, perquè a mi el fet que els meus fills no tinguin una rutina me'n perjudica directament amb la meva feina. Llavors, per mi era bàsic.
I de fet no ets un cas únic, és a dir, hi ha un mantra, no?, que se sent molt el primer dia al col·le, els pares contents de per fi les rutines, no?, els dies abans, per fi al col·le, ja s'acaba aquesta anarquia. En el cas de la Vinyet tinc la sensació que ella no és tan d'aquesta vessant.
A mi em fa molta pena quan s'acaba l'estiu, però per mi i pels nens. Jo en aquest cas, com que ara estic de baixa per maternitat, doncs no m'he d'incorporar a la feina, però l'any passat, per exemple, entre el que el que ara és el mitjà, era el petit, començava P3 i jo tornava a treballar, no, bueno, ja et dic, a mi jo no me n'alegro, bàsicament, jo em fa pena per
això,
mi i per...
Això fa que visquis l'adaptació, que l'adaptació a l'escola, que és la rutina, la visquis diferent d'una altra manera, creus?
A veure, sí que és veritat que el fet de que tu estiguis bé, no?, li pots transmetre al teu fill doncs, tranquil·litat, serenitat, calma per afrontar el canvi, no? Llavors sí que és cert que primer ens hem de treballar nosaltres, que si nosaltres estem nerviosos, estem d'això revoltosos nosaltres per dintre perquè no estem a gust, evidentment no podem acompanyar el nostre fill en aquest canvi tan gran que suposa un nen de 3 anys, no?, que bueno, no deixa de ser un canvi brutal, no?, d'estar amb els seus pares, o el pare, mare o els seus adults de referència, estar tot el dia estar amb gent desconeguda 7 hores o no sé quantes hores.
Que són moltes hores, i aquí entra també aquest tema
en el meu cas, perdona, és que és totalment oposat a la Vinyet. O sigui, els meus fills passen més temps amb gent fora de, o sigui, que no és de casa a l'estiu, perquè ha d'estar amb els avis, esplais, bueno, t'has de buscar la vida perquè estiguin ocupats, que no durant el curs, que van al col·le i després estan amb nosaltres i jo passo tota la tarda amb ells, els caps de setmana. O sigui, per mi realment,
són realitats,
l'estiu per mi suposa
un mal de cap, no?
Un mal de cap i un caos absolut.
Sí, no, l'estiu és un mal de cap, O sigui, quan, si estàs treballant, has de quadrar les vacances teves, amb les dels nens, amb les de la parella,
és que aquí,
a l'esplai...
Entrem en el tema de la conciliació... Que...
Però un nen de 3 anys, jo el que referia és que anar al col·le, començar l'escola, és un canvi per ells bastant heavy.
Per això de què entraven, i aquí és on te volien parar, entrem en aquesta subadaptació, que és dins aquest retorn a l'escola, aleshores les escoles fan això de l'adaptació i proposen aquesta cosa de... el dilluns ve de 11:30 a 12:30 i després el vens a buscar i la setmana que ve i aleshores ho fem i dijous no, que ja vingui més 4 hores. Entenc que això també ho heu viscut perquè és un tema generalitzat. Sí. Com ho viviu això? Perquè també és un tema que embolica molt i que es fa molt difícil de gestionar amb les feines, no? Ja siguin a casa i probablement encara més complicat si tens un horari establert que et marca algú que dius, com dimonis faig això?
A mi m'agrada que donin aquesta possibilitat de quedar-te amb el nen, perquè en el meu cas, sobretot amb el segon fill, que és el que et comentava abans, sí que ho ha necessitat. I l'estar ja amb ell, poder dedicar-li 15-20 minuts a estar... Això és molt important, perquè al final ells també se senten més còmodes estant en un espai que ha estat la teva mare ja compartint amb tu. No sé, jo penso que dono les gràcies per donar aquesta possibilitat, no? Però d'altra banda també és veritat que, com deies, a nivell de feina suposa a vegades doncs,
un mal de cap, no?
Un mal de cap de poder organitzar-te per estar... Bueno, com tot, hi ha coses bones i coses dolentes, però en principi jo ho agraeixo.
Sí, a veure, jo crec que el més important és que, primer el que deia abans, prendre consciència de que pels nens això és un canvi molt fort. ¿Vale? Llavors, a partir d'aquí, evidentment s'ha d'oferir una adaptació. L'adaptació tal com es fa a l'ús a les escoles públiques, el 85% de les escoles de Catalunya
sí.
són 3 dies, el primer dia 1 hora i mitja, després... Bueno,
sí.
Tots ho sabem. Jo personalment crec que hi ha nens que els hi va bé aquest sistema, hi ha nens que igual el primer dia els deixes i ja estan contents, hi ha d'altres que els hi costa més, 3 dies en tenen prou, i l'altre és que igual necessitaria una setmana o necessitarien dues setmanes. Val? Llavors, el meu parer és que hauríem de poder ser més flexibles amb les adaptacions. O sigui, respectar una mica el nen que li costa molt, si els seus pares volen acompanyar-lo, que hi hagi la possibilitat, que l'escola ofereixi la possibilitat de que si una mare, pel que sigui, s'ho ha pogut muntar la feina o no treballa, o el pare o l'àvia pot anar a acompanyar aquell nen una miqueta més, que es pogués fer. I en aquest cas, en aquest sentit, no sé a totes les escoles de Sitges, però...
jo diria que el 100% de les escoles fa el mateix sistema d'adaptació.
Escolta, que igual que si no, que si tu no pots, doncs no pots, però si hi ha algú que pot, per què no?
De fet, això ho hem viscut totes...
Ni a les llars d'infants...
Ho hem viscut gairebé totes les que són mares, que a P3 arribes i el nen que arriba diu adéu mama i es queda feliç com un anís fins que la tornen a buscar, i el que està tot el P3 plorant cada dia quan arriba al col·le. És a dir, que és veritat que és una cosa molt personalitzada. Al final, no sé si aquest món de l'adaptació realment és molt difícil, o potser fins i tot diria impossible, trobar una fórmula que s'adapti bé a tothom, en tant que al final cada nen és un món.
És complicat, perquè a més l'adaptació no és només el deixar-lo en una escola i estar allà al temps. L'adaptació per mi també ha suposat un problema a l'hora de treure bolquers, a l'hora de treure migdiada. O sigui, jo m'he sentit obligada a fer una sèrie de canvis amb els meus fills que m'hagués agradat esperar una miqueta més. Perquè és veritat que amb el meu primer, amb l'Ares, no ho vaig necessitar, va ser molt ràpid en tot i per mi no va suposar un problema, però amb el segon m'he trobat que, ostres, doncs ha patit un curs P3 l'any passat molt difícil, i crec que amb l'educació sempre estem pensant en anar amb l'evolució del nen, buscar mètodes educatius que vagin amb la seva evolució, tot això, però després a la vida real hi ha temes que no s'estan pensant i que penso que són bàsics, no? Com és aquests dos temes en concret, que és bolquer i migdiada.
I la migdiada, que després cada nen té el seu ritme, no? Hi ha nens que molt aviat treuen el bolquer i no passa res, i hi ha nens que no estan preparats. És a dir, no hi ha una edat per fer les coses.
És que quan, fins als 3 anys, és el que diu la Sheila, hem de respectar, quan si camina tard no passa res, hem de respectar tot els ritmes del bebè. Rebes 3 anys, coi, i clar, si el nen resulta que és del novembre o del desembre, és que comença P3 i és un bebè, i t'exigeixen...
2 anys.
Clar, t'exigeixen que en vagi sense bolquer. Dic, escolti, però a mi no m'han pintat que això havia de respectar el ritme del nen, ara. Per això és el que et deia, no? Que, bueno, si ella podia, necessitava portar el nen amb bolquer, per què ens rigiditzem? Si tu tens 20... Jo entenc que hi ha 25 nens...
Clar, sí. Ara ens faltaria aquí l'opció la mestra, no? Que digui, tinc 25 nens... Si tinc
però això és com està muntat. Hauria de canviar-se una mica la història, el sistema.
Però en qualsevol cas entenc que aleshores aquí el front comú serien, hem d'intentar respectar al màxim els ritmes de cada nen, sobretot en aquestes edats que són realment molt petits. No? I
a les llars d'infants també passa.
Sí, clar.
3 dies d'adaptació i s'acabó.
Sí, sí.
I jo vaig demanar poder estar-me una estoneta més o uns dies més. Has de lluitar una mica, al final.
I aquella frase que et diuen molt, no? Sobretot per als mestres que diuen... Al final s'adapten.
Home, clar,
realment s'adapten? O sigui, és a dir, allò és s'adapten o és com aprenen a que no els hi queda una altra? Clar. Què és exactament?
És la llei de la jungla, s'adapten. I si ploren i no hi ha ningú que els consoli, doncs al final para de plorar, se cansa. I llavors el nen mateix es referma i passa com pot. Diuen, ha estat molt bé, t'ha plorat a tu, però després ha estat estupendo. O quan el vas a buscar i te't munta el pollo.
Sí.
Ui,
com pot ser? Però
si estava superbé.
I aquest és un altre tema, el tema de comunicació.
Jo m'ho estic trobant amb això.
Escola, pares, nens, sobretot, insisteixo, a P3, que a P3 els nens no parlen. aquest és un tema de debat, també.
Que podríem obrir-lo, no?
Clar,
també.
Perquè jo a la llar d'infants encara tenia una agenda i la professora pues, m'escrivia què feia.
Sí, bueno, t'acostumen a fer un resum, no?
De però arribes a les 3 i allà deixes el nen a les 9, surt a les 5, el nen no parla, no et pot explicar què ha fet, què ha passat, què... i les professores moltes vegades, pues, degut a el que deies, no? Que tenen 25 nens, etc, no poden estar per tots, no saben, i és una mica, jo trobo que hi ha aquí un tema d'incomunicació important.
Com un buit,
important.
No? Com un buit de...
Sí. Bueno, et diuen si ha menjat bé, o si s'ho ha acabat tot o no, si ha dormit o no.
I en tant que mares, i dic mares perquè aquí són mares, però podem posar-hi els pares perfectament, això genera neguit, no? I angoixa. És com que se't va generant una angoixa dins que dius, no sé si realment el meu fill s'està adaptant bé, si està bé a l'escola, si és feliç, si juga amb els altres nens, i ens comencen a venir tots aquells dubtes horribles, no?
Que dius... A veure, sempre pots demanar una tutoria, això, sí. Llavors et diuen, no, està bé, bueno, però el dia a dia... Clar, vas allà a recollir-los i pum, 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 et donen el nen i ja, o sigui que ja no, o sigui, no poden estar, no poden tractar personalitzat a tu, al teu nen. És així, és així. Després hi ha una cosa que també volia dir, el que dèiem de que quan surt et munta el pollo.
Sí. I
no? Són, a vegades tu deixes, perquè a mi em passa ara, no? Que el mitjà va molt al col·le, va i no plora ni res, perquè ja coneix el professor, coneix l'ambient, coneix la gent. Però a les tardes està d'un caràcter
pobre. Difícil, diguéssim.
Bueno, clar, té cansament, està desbordat, no sap què li passa, té el nou germà... Passen coses, o sigui, són com efectes col·laterals d'adaptació que tu et penses que ah, ja està, no? O passa una setmana ja no plora. Però a vegades no ploren, però igual el nen no és un nen de plorar. S'ho queda dins i després quan està amb tu, que és realment amb qui...
Té confiança...
Llavors ja explota tot, no?
I és quan surt tot i
llavors allà és difícil
quan dius què està passant, no? I llavors vas a l'escola i diuen no, l'escola està bé, dius, doncs què està passant, que alguna cosa no acaba de quadrar. Abans deies el tema de la comunicació, aquest seria com un altre tema, no? Un altre debat a obrir. Entenc que el que falta és comunicació, principalment el que falta és més comunicació.
Des del meu punt de vista, sí, jo ho he patit, igual és perquè a mi m'agrada no saber el meu fill que fa cada dia, doncs agrairia una nota, algú, o ja, el que diu Vinyet, pots... Sempre les mestres estan disposades a parlar amb tu, no hi ha en aquest sentit, no tinc queixa. Però, doncs com deia ella, no? En el dia a dia al final no tens la informació. Després en el col·le del meu fill també hi ha una comissió diferent al migdia, amb la qual quan preguntes una cosa...
Això
una
passa
diu que és,
amb no, els menjadors, clar, els menjadors clar, la gestionen
empreses.
Menjador,
la comissió del menjador diu que ella no ho sabia perquè... I al final hi ha tanta gent implicada i tantes coses...
Que... Ah, això no ho sé, això del menjador, sí. No? Perquè el menjador és quan acostumen a passar coses també.
Després amb el temps tot això ja passa,
sí,
això
clar, estem parlant és sobretot d'aquest inici,
petits,
no, del pelat.
Bueno,
estem parlant de quan els nens no parlen, que no et poden explicar.
No es comuniquen.
El que han fet, i és una edat una mica que el que deies tu, els pares ens sentim d'alguna manera també indefensos, no sé com dir-lo. Que...
Neguitosos,
i això tampoc ajuda, però tampoc, bueno,
i si ets,
això.
I si ets pare novell, clar, doncs es multiplica-ho per mil, perquè m'imagino que això t'enganxa una situació així, doncs, amb el segon o amb el tercer fill, ja dius... Bueno,
és que per sort,
ja
ella també ho ha dit, el meu gran també va ser tot molt fàcil.
Va ser una bassa d'oli, doncs llavors, això va anar bé, clar, igual si el primer hagués estat...
En aquest sentit, fàcil en aquest sentit.
Després tenen
en altres no.
Coses.
Sí. I les anirem esbrinant, perquè parlarem de molts temes en aquest espai, en aquesta secció, perquè ja veieu que és un tema... present sempre, és un tema de pura actualitat sempre, perquè de mares i pares n'hi ha sempre, i els que ho som ho serem sempre, i això ja no t'ho treu ningú, i tot i que siguin temes o que puguin semblar temes recurrents, que sempre se'n parla, és veritat que sempre hi ha debat, que sempre hi ha opinions de vista diferents, contraposades, de vegades es complementen, i per això mateix doncs, ens ha semblat interessant obrir aquest espai. Sheila, Vinyet, moltes gràcies.
A tu. Gràcies a tu.
Ens trobem en 15 dies amb aquest espai de maternitat. Adéu-siau.